Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Ara posarem el focus en la malaltia del Parkinson. Es tracta d'un trastorn progressiu que afecta el sistema nerviós i les parts del cos que controlen els nervis. Molts malalts i les seves famílies se senten sols i, a més, les teràpies no estan cobertes per la Seguretat Social. Per aquests motius, des de fa ben poc, s'ha creat l'Associació del Parkinson del Baix Penedès, amb qui ha pogut parlar la Laia Batlle des de Domenys Ràdio.
Avui parlarem amb membres de l'Associació del Parkinson al Baix Penedès. Elles són la presidenta de la delegació al Baix Penedès, la Montse Rafecas, i una membre de la Junta, la Maria Antònia Rossell, que ja les tenim preparades aquí a l'estudi de Domenys Ràdio. Benvingudes a totes dues. Què tal, com esteu?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda a tothom.
Doncs, primer de tot, m'agradaria preguntar-vos què és l'Associació Parkinson Baix Penedès, perquè em comentàveu abans d'entrar que és molt, molt jove, que té doncs mig any de vida, com aquell qui diu, que deuen haver passat ràpid aquests 6 mesos, però és relativament jove, no?
Sí, molt. Som molt recents encara. Mira, t'explicarem. Em sembla que primer, perquè la gent després entengui el per què hem creat aquesta associació i per què estem fent el que estem fent, és explicar una mica el que és el Parkinson. Uh-huh. El Parkinson, tots pensem que és una malaltia molt coneguda, perquè qualsevol que li diguis Parkinson coneix la paraula, vull dir, coneix que sap que és una malaltia. Però després saber què passa realment amb el Parkinson, això ja no és tan conegut. El Parkinson és una malaltia neurològica degenerativa que ve donada per una falta de dopamina al cervell. Això provoca, doncs, sobretot, problemes amb el moviment de la persona, que després aquests problemes de moviment es poden derivar en moltes coses diferents, perquè quan tu tens una sèrie d'afectats de Parkinson és difícil trobar que tots tinguin la mateixa afectació. Cada un la té de diferent manera. Vull dir, per tant, dir Parkinson és obrir un bano de sintomatologia molt diversa, però que bàsicament ve donada per això. Uh-huh. És una malaltia que fa molts anys que es coneix, no et sabré dir, el 1800 o 900, no sé quan era, que es va descobrir, se li va posar el nom, però encara avui no se sap què la produeix. Se sap que hi ha una baixada d'aquesta dopamina, però no se sap què la produeix. I, clar, això dificulta una mica el poder trobar, medicació, o sigui, exactament què s'ha de fer. O sigui, el que s'està fent és donar la levodopa, que és el que fa que la dopamina doncs estigui bé, i llavors a partir d'aquí doncs és el que qualsevol malalt de Parkinson doncs té el seu recurs de metge, com si diguéssim, és aquest, no? Mm-hmm. Però què ens trobem? Que davant d'aquesta malaltia, sort no tenim d'aquestes medicacions, que la veritat avui en dia estan bastant afinades i acurades, i els metges te les van donant molt progressivament i molt bé. La gent, sobretot, els primers anys que la tens, pot ser una vida completament normal i pràcticament que no es noti de cara en fora. Mm. Però com hem dit, és degenerativa i, per tant, progressiva. Per tant, tot això va anant en augment a la vegada que arriba un moment que la medicació ja no te'n poden donar més. I llavors és quan comença a haver més
altres símptomes,
és quan els símptomes surten més de cara en fora, més visibles, i el que et determinen un canvi en la teva forma de vida. Mm. Per això, realment, totes les famílies, quan rebem la paraula Parkinson, realment és una sotregada. Una sotregada, perquè dius...
I ara què?
I ara què fem, no? I què em passarà? I com anirà? També s'ha de dir que no tothom evoluciona igual. Un, en un any, pot estar en cadira de rodes, i l'altre, en 10 anys, encara fa vida normal. Vull dir, tot això està molt en estudi, però no et poden dir el què. Cadascú evoluciona d'una manera diferent. Mm-hmm. Però bé, vull dir, hem explicat una mica el que és la malaltia, i llavors dius, bueno, doncs, val, anem al metge, el metge ens dona les medicacions i anem fent. A partir d'aquí podríem necessitar una associació per parlar-nos entre nosaltres i prou. Però no, què passa? Sabem que hi ha unes teràpies, que fer-les o no fer-les et determinen una qualitat de vida diferent de si no les fas. I que la malaltia es ralenteixi, fins i tot pots arribar a millorar, són tota una sèrie de resultats, que això és el que ens ha portat a que dius, home, val, doncs fem-hi alguna cosa. Fem-hi alguna cosa, vull dir, perquè si amb aquestes teràpies a mi em poden anar bé, doncs les vull fer. Què passa? Que fins ara només podíem anar o a Barcelona, aquí, o a Barcelona, que hi ha una associació gran, que és l'Associació Catalana per al Parkinson, és on te trobaves totes aquestes teràpies. Però clar, anar a Barcelona per dir faig una hora de fisioteràpia o una hora de logopèdia, realment, vull dir, és una mica aparatós, i la veritat és que els que ho hem intentat ho hem deixat. Yeah. Vull dir, tot i veient que va bé.
Jo el que voldria afegir és que aquestes teràpies no les cobreix la Seguretat Social.
D'acord.
I per això, clar, els afectats i els que tenim ganes de tirar endavant, hem intentat buscar una solució. I a partir d'aquí, és per això que et diu que per la seva banda, doncs n'hi ha que van a Barcelona, van aquí, van allà, i
una mica per això sorgeix l'associació.
El Garraf, també hi havia gent del Vendrell, que havia anat, el Garraf és una altra delegació que ja fa anys que funciona, d'aquesta associació, i llavors, vam dir, bueno, doncs si tots aquests llocs estan funcionant, quan anàvem al metge, i el metge ens deia, sí, sí que hi ha teràpia, sí que poden anar bé, el que sigui, i un dia va ser el mateix metge, el doctor Moral, el cap de neurologia de l'Hospital del Vendrell, que diu, mira, diu, sou varis els que em veniu aquí i em demaneu això. Jo no us ho puc donar perquè, el que ha dit la Maria Antònia, vull dir, a nivell de
Seguretat social no.
No entra, vull dir, no existeix, no? Mm. Llavors va dir, si voleu, us faig una reunió i us presento. A partir d'aquí vam fer una reunió a l'hospital, sempre deixant clar que, o sigui, no era que anéssim a fer alguna cosa a l'hospital, sinó que l'hospital ens acollia per poder fer aquest primer contacte. En aquest primer contacte hi va haver gent que vam dir endavant, i llavors ell mateix ens va dir, voleu que us presenti, perquè ell els coneixia, perquè també estan a Reus, l'Associació Catalana pel Parkinson, es va fer una segona reunió a l'hospital també, i a partir d'allí ja vam formalitzar tirar endavant. En aquell moment érem quatre famílies, i vam dir, mira, la manta al cap i tirem endavant. A partir d'aquí es fa la presentació el dia 28, i a partir d'aquí comencem a anar fent camí fins on estem ara.
On som ara?
On som ara? A veure. Llavors, t'explicaré una mica com funcionem per entendre on som. Sabem tot el que es necessita de teràpies per les persones afectades de Parkinson. Que ho podem donar a nosaltres? És evident que no. Som encara massa joves, encara no. Encara no estem prou consolidats. Però llavors què vam fer? Aviam. Som quatre. Aquests quatre, què necessitem? Jo necessito logopèdia, jo necessito fisioteràpia, jo necessito... Vam dir, doncs, comencem pel que nosaltres, els que ara som, necessitem. A partir d'aquí vam començar la logopèdia i la fisioteràpia, perquè aquestes sí que són bàsiques dintre dels afectats, o sigui, de la malaltia del Parkinson, són dues teràpies que són bo i imprescindibles, vull dir que van ser aquestes. Però després també vam tindre en compte una altra cosa, que la majoria d'ajuntaments de la comarca estan oferint teràpies cognitives, marxa nòrdica, estan oferint tai chi, estan oferint coses que sí que funcionen com a teràpia també pel Parkinson, i vam dir, doncs, bueno, comencem per les que segur no es pot oferir ningú, i per les que segur que necessitem un especialista que conegui el Parkinson i ens ho faci específicament pel Parkinson. Llavors vam començar per aquestes dues, i fins a Nadal vam ofertar aquestes dues teràpies. A partir d'aquí, per alguns doncs, ja de l'associació, que comencem a ser una mica més de gent, ja som 6-7 persones, i sabem que la marxa nòrdica és una activitat que funciona molt bé pel Parkinson. Llavors ens animem a fer marxa nòrdica. La marxa nòrdica, podem dir com una marxa nòrdica terapèutica, perquè si algú s'imagina que ens agafem els pals i ens anem allí a fer rutes, no és així. Vull dir, després si encaix explicarem cada teràpia que fem, però vull dir que per la gent que ens escolta, que entengui que el que aprenem més que res la tècnica de la marxa nòrdica, perquè ajuda molt a tots els problemes de mobilitat i d'equilibri que poden tindre els afectats de Parkinson. Uh-huh. Llavors això ho fem a l'aire lliure, aquí en una zona del Vendrell, no d'allò. A partir d'aquí, també pels mitjans socials, sentim a dir que, o sigui, ho vas rebent, perquè ara hi va haver un torneig de ping-pong que sabia que era a nivell de Catalunya o d'Espanya, no sé, i dintre d'aquest torneig de ping-pong hi va haver un apartat d'afectats del Parkinson. Això es va anar sortint per la tele, llavors han anat sortint diferents informacions i també nosaltres ens hem anat informant de veure, realment el del ping-pong sembla màgic, perquè és que fins i tot gent que va en cadira de rodes acaba jugant una hora. O sigui, allò que nosaltres podíem jugar de jovenets pim-pam la pilota, però resulta que pel Parkinson és una gran troballa. Hi ha alguns estudis científics que ho corroboren, no saben per què, o sigui, no poden dir va bé perquè està fent aquesta funció tal cosa o tal altra, tot això no ho saben, però sí que saben que hi ha, o sigui, el que han corroborat són els resultats. Gent que millora la parla, la deglució, o sigui, el moviment, l'equilibri, tota una sèrie de coses, i llavors, bueno, ens hem animat i, doncs, bueno, hem fet un grup de ping-pong i, doncs, bueno, i aquest, per sort, aquest el podem oferir gratuïtament perquè no necessitem ningú que ens n'ensenyi. Vas allà i jugues a ping-pong, 500 més o 600 menys, tant fa. Vull dir que no d'allò. I ara hem començat també amb el ping-pong. Properament volem oferir el que és el cognitiu i el psicològic. Perquè, bueno, parlem molt dels afectats, però després també hi ha els familiars, els cuidadors. I vulguis que no, és una malaltia que afecta tindre-la, vull dir que et fa pensar molt. I llavors poder tindre un recolzament d'una persona que conegui molt el Parkinson a través de la psicologia et pot donar moltes eines a tu, a casa, a portar-ho d'una manera, amb una dinàmica o amb una altra. Sí. Fins i tot entendre, pel cuidador, entendre què li està passant, perquè a vegades són uns símptomes tan sutils que dius, ara jo no sé això, si és Parkinson o no, perquè si és Parkinson, clar, no li diré res, perquè vull dir, ja té prou, no? Però i si no ho és, vull dir, et crea dubtes a vegades amb el cuidador. Llavors, la manera de poder tindre una eina, doncs, factible després, pel propi afectat, poder tindre una persona que amb la teva ansietat, el teu d'allò que et pugui provocar el fet de la malaltia, puguis parlar-li, et pugui donar consells de com portar-ho i com fer-ho, és important. Llavors, ara fem una prova pilot, com si diguéssim, que la farem junta, afectats i els cuidadors. Sí, farem una primera sessió per a partir d'aquí veure com és la dinàmica i si veiem que és factible i d'allò, doncs llavors la tirarem endavant, però la farem separadament. Hi haurà unes sessions per afectats i unes sessions per d'allò. Després també hem iniciat el que se'n diu un grup d'ajuda, que això és sense cap terapeuta ni res, senzillament que els afectats es troben i parlen ells de les seves coses.
Montse, m'explicàveu abans que són aquestes les trobades que em dèieu dels dijous, que a partir d'ara començareu amb un espai cedit. Explica'ns-ho, això.
S'ha d'explicar que aviam, des de l'Ajuntament del Vendrell, perquè l'associació és del Baix Penedès, el pas que estem molt ubicats al Vendrell, perquè és el cap de comarca, i a més Vendrell està situat molt al mig de la comarca, vull dir que logísticament va bé, no? Llavors, la veritat és que ens han recolzat molt, ens busquen solucions per tots els problemes que ens van sorgint, i clar, el problema principal era poder tindre un espai per nosaltres. Clar, això és difícil que t'ho puguin oferir, no? Fins ara estàvem a diferents llocs, la biblioteca ens ha acollit, la veritat que estem, vull dir, més que contents amb la biblioteca perquè ens ha ofert l'espai i, vull dir, molt amablement i ens han tractat molt bé, no? Però no era el lloc idoni per fer-ho, no?
Perquè feien obres també.
Sí, havíem estat al centre cívic, sí. Van fer obres, llavors es van buscar altres espais. I ara vam dir, bueno, ara ja estem bastant consolidats, ja volem fer coses més serioses i necessitem, no només perquè fins ara era un espai més per reunir-nos d'altres i per atendre si algú ens volia vindre a veure, ara sí que ja necessitem un espai que hi hagi taula, cadires, hi hagi wifi, un espai per nosaltres i que la gent sàpiga on trobar-nos, no? Llavors vam estar mirant diferents coses i el centre cívic ens han ofert un espai i per això ara ens podrem atrevir ja a poder fer, perquè a part del psicològic també hi ha la part cognitiva i la part de teràpia ocupacional. La teràpia ocupacional és la que treballa tot el que és tallar amb el ganivet un bistec, una truita, el desbotonar-me uns botons, són dificultats que van sorgint per propi dificultat en el moviment i llavors poder treballar tot això és important. O sigui, a partir d'ara ho podrem oferir perquè tenim ja un espai on trobar-nos. El que sí que demanem és que ens truquin per telèfon, que si algú passa pel Vendrell, és dijous, i ens vol vindre a conèixer, que vingui...
Al centre cívic, l'estació del Vendrell...
Sí, que com que hi serem tots, vull dir, algú altre l'atendrà i li explicarà i li podrem donar informació i un altre dia ja quedarem. Vull dir que ningú quedi, ai, com que no he trucat, no hi vaig. No, no, no. La gent que vingui, que ens conegui, que parli amb nosaltres, perquè una cosa que ens hem trobat és que molt de la imatge del malalt de Parkinson, perquè la veritat és que amb la gent de 80 per damunt hi ha molta afectació, tenim aquella imatge del vellet tremolant, que és que, o perquè alguns hem tingut algun familiar a casa o així. I llavors la gent això et fa una mica de respecte. Si tens la malaltia, veure-te'l així al mirall... I llavors el fet de conèixer-nos, el fet de parlar amb nosaltres, de veure-nos i dir, ai, doncs no, doncs mira, tota aquesta gent està fent això, ai, mira que bé, ai, doncs si són com jo. Tot això anima, i és que molta gent que ha vingut així mig, no rastres, però allò que, bé, hi vaig perquè el metge m'ho ha dit, diuen, ai, sí, sí, que m'apunto, ai, sí, sí, que ho faig, ai, sí, perquè ho veuen que fem coses normals, que som normals i que, bueno, i que també es creen unes sinergies entre la gent, entre les persones, que... Vull dir, ara, a part de les teràpies, hi ha moltes trobades de fer un cafè.
Sí.
I això és bo, perquè la malaltia del Parkinson, a la que comences a estar més afectat, sí que el metge diu, no, tu has de fer vida social, tu has de fer de tot. O sigui, molt maco, però després jo me'n vaig allà i el que m'ha d'escoltar es pensa que no l'entenc. Però és que jo l'únic que tinc és que vaig lent a reaccionar a contestar, no que no ho entengui. I pels que formem part del cuidador, del familiar, també ens va bé. A vegades aquest recolzament entra en altres, de dir, bueno, doncs és el que tenim i tirem endavant i anem fent.
Montse Maria Antònia, em comentàveu abans d'entrar a fer l'entrevista que actualment, com que l'associació és molt embrionària encara, tot i que déu-n'hi-do totes les coses que esteu fent, ara mateix sou 10 afectats, podríem comptar-ho així, no? No sé si teniu dades de l'afectació de Parkinson que hi ha a la nostra comarca.
Va. Una cosa puntual. Quan diem socis, socis ho som tots. O sigui, quan et fas soci, entra la família a ser soci.
L'afectat és la família, eh?
Sí, perquè com ara la marxa nòrdica, no, o sigui, les teràpies normalment només les fa l'afectat, però la marxa nòrdica la fem un afectat i un acompanyant pel mateix preu, no és que paguem doble. Perquè després, quan tu vagis a fer allò pel teu compte, doncs puguis demanar una altra persona. I pot vindre un fill, la teva parella, una amiga, qui sigui. La persona que després amb tu farà aquella activitat. Llavors, quan ens fem socis, entrem com a socis aquest pack. No només l'afectat és soci, sinó que el cuidador, com si digués, la figura del cuidador, també és soci. I no vol dir que hagis de pagar dos, només en pagues un.
Molt bé.
I llavors, perdona, m'has preguntat...
No, quina afectació, l'afectació, a nivell comarcal?
A nivell comarcal es compta que som entre... És estadístic, perquè com la llei de protecció de dades no et poden donar dades exactes, és sobre el que hi ha al món, el que hi ha a Espanya, el que hi ha a Catalunya, el que som al Baix Penedès. O sigui, amb això vol dir que al Baix Penedès som de 125 a 250 malalts de Parkinson. Clar, d'aquestos hi ha un tant per cent molt elevat que serà de 80 anys, perquè és una malaltia, bueno, que surt quan ets molt gran. Però és que hi ha tot un gruix, hi ha un bon tant per cent que no, que és, per desgràcia, també hi ha gent molt jove, però quan diem gent jove, diem gent que amb 50 anys t'han diagnosticat de Parkinson, vol dir que amb 50 anys et queda encara molt de trajecte de vida vital. Clar. Com per dir, i aquests són els que més els hi pertoca poder fer aquestes teràpies. Per això creiem que és un greuge i que a la llarga, bueno, fa anys que es lluita, però a la llarga s'haurà de lluitar i s'ha de reivindicar el fet que aquestes teràpies haurien d'entrar dintre la seguretat social. No pot ser que tu et trenquis una mà o un peu i te'l rehabilitin i t'agafa un parc i no et rehabilita ningú. Aviam, és un dret social. Qualsevol persona que té una malaltia té dret a la seva rehabilitació.
Clar. I des de l'associació esteu treballant en això o a nivell Catalunya si està a sobre d'això?
Sí, mira, a les jornades que es van fer a Barcelona fins i tot va sortir molt aquest tema i la presidenta fins i tot va dir, miri, fa 25 anys, perquè me'n recordo bé la conversa amb el president Aznar, aquesta llei ja tenia que sortir, val? I encara no ha sortit.
Però clar, se'n parla poc i llavors entenc que hi hagi una associació com la que avui presentem, no? estem coneixent, fa molt de bé en aquest sentit, no? Aquesta pedagogia que podeu fer també de la malaltia, per això has començat explicant sí. Què era el Parkinson.
Què és el Parkinson i el que fem des de l'associació, que aviam, qualsevol persona que vingui, si diu jo no vull que es digui, és evident que es preservarà i no es dirà, però de moment els que som, al revés, ens hem com en voluntariat de dir... No, és que hem de dir, tinc Parkinson, vull dir, és que tinc Parkinson, no, és que el meu pare té Parkinson, no, és que d'allò té Parkinson, vull dir, dir-ho per normalitzar-ho.
I ja per acabar, perquè no ens queda més temps, m'agradaria preguntar-vos si hi ha algun telèfon de contacte o algun correu electrònic pel qual, doncs, ara si hi ha algú que ens està escoltant i diu, ostres, doncs a mi m'interessa posar-me en contacte, que els hi puguem, doncs, oferir aquesta opció també, no?
Molt bé. A veure, el correu electrònic, sabeu que el dic bé, baixpenedès@catparkinson.org, val? Uh-huh. I el telèfon és el 636-05-2474. Hem de dir que quan la gent ens truca tenim un grup de WhatsApp que és per tothom qui vulgui rebre informació encara que de moment no es vulgui fer soci.
D'acord.
Sí, tenim dos grups de WhatsApp. Els que ja som socis, perquè a més, com que som de tota la comarca, va molt bé per adelantar feina, els grups de WhatsApp, però llavors això també era una murga per la gent que no encara es havia fet soci. Llavors vam dir, bueno, doncs fem dos grups. Però aquest grup, que encara no són socis, tothom qui truca i demana informació, li diem, mira, si tu vols, et poso en aquest grup i així aniràs rebent la informació del que anem fent. Uh-huh. Ara hem començat el ping-pong, ara tindrem el centre cívic, ara això, ara per allà, si tu tens algun dubte, ens pots preguntar. Vull dir, està sempre operatiu aquell grup.
Molt rebé. Doncs moltíssimes gràcies a totes dues i fins ben aviat. Que vagi molt bé.
Molt bé, bona tarda.
Si cambias el habla, será nuestro lenguaje, libera el equipaje.
A la Montse, a la Maria Antònia i a totes les famílies que conviuen amb el Parkinson, els dediquem aquesta cançó, Valientes, d'Andrés Suárez, inspirada en la història d'una dona que pateix Parkinson.
Tu silla es la mejor y ganas carreras y todos aclaman tu nombre. Y pierdo si quieres el norte, que gano contigo razón. De tanta belleza la luna se agita en tu ombligo y crece en tu nombre y el mío, tu vientre en un pacto de amor. Ella ve colores en mi blanco y negro, llegó el otoño a su cabello y luego no dejó de sonreír en la batalla. Esa que no siempre se gana. Si bailas más lento, será para que aprenda. Declárale a la pena tu bélica pasión. Si llega el insomnio, confiésame algún sueño. Permite que en el tiempo perdure tu calor. Que sea quien decida si quiero cuidarte.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flaix informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, i l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, van fer el passat dijous una visita tècnica de seguiment de les obres d'ampliació i millora del sistema de sanejament de Calafell. L'actuació servirà per millorar unes instal·lacions que portaven en funcionament des del 1995 i que requerien una sèrie de millores per complir amb les necessitats de sanejament actuals i futures, sobretot en els mesos d'estiu, moment en què la població augmenta amb motiu del turisme i de l'ocupació de les segones residències. Es tracta d'una actuació que incrementa en un 50% la seva capacitat de tractament, que passarà de 12.000 metres cúbics per dia als 18.573, i que actua també sobre l'estació de bombament de la Creu Roja, la qual impulsa pràcticament la totalitat del cabal que es tracta a la planta. És previst que les obres estiguin enllestides durant el darrer trimestre de l'any. El Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Sadurní, en la línia d'incorporar la perspectiva de gènere i interseccional de manera transversal a tots els àmbits municipals, està treballant en el projecte Posem la Vida al Centre, que té per objectiu fer un estudi urbà participatiu que obtindrà una diagnosi dels usos i necessitats i per millorar l'espai públic. En aquest sentit, la participació ciutadana és fonamental per incorporar les experiències de les persones que habiten el territori en les decisions que afectaran a la seva vida quotidiana. A partir de dos recorreguts exploratoris que s'han dut a terme durant el mes d'abril i d'una enquesta a la ciutadania, que ha passat pels centres educatius i per espais de gent gran, entre d'altres, i en la qual hi pot participar tothom, es redactaran unes estratègies d'actuació i criteris de disseny que guiaran les futures intervencions urbanes. L'enquesta estarà disponible fins al 5 de maig al web www.sansadurní.cat. Homenatge als historiadors que van localitzar la creu robada de l'església de Santa Maria de Sant Martí Sarroca. La creu processional gòtica de transició al renaixement del segle XVI, robada l'any 1981 de l'església de Santa Maria de Sant Martí Sarroca, tornarà al municipi aquest diumenge 5 de maig dins dels actes de la Festa de la Santa Creu. Per aquest motiu, l'Ajuntament amb la parròquia ha convidat els dos joves historiadors de l'art, Marc Millán i Juan Carlos Calvo, que fa uns mesos van localitzar la creu quan anava a ser subhastada. Diumenge, a 12:45 del migdia, tindrà lloc a la sala Ponent del castell l'acte d'agraïment. Aquests dos joves historiadors que es desplaçaran expressament per l'ocasió des de Saragossa, on actualment imparteixen classes. Aquest diumenge a les 7 de la tarda, al claustre dels Trinitaris, la polifacètica artista Bewis de la Rosa presenta el seu primer disc, Amor más que nunca. El seu projecte proposa dos eixos de reflexió, l'amor i el món rural, una proposta global que recull cançons, textos, videoclips i concerts performatius. Un univers escènic amb clares referències a la tradició castellana on música, dansa i performance s'entrellacen. S'hi troben elements de rap, hip-hop, latín i folklore, amb unes lletres carregades de discurs, on apareixen el pensament crític, el transfeminisme, el decreixement, la ferida històrica i la salut mental.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Seguim quan passen gairebé 6 minuts de 11:45. És Beyoncé cantant Round the World, Girls, Round the World. Les dones, les noies dirigeixen el món. D'aquí uns minuts descobriu per què la punxem.
Penedès en xarxa.
A l'enclau d'igualtat avui ens reimaginem els nostres cossos lluny d'estereotips masclistes. Ho farem de la mà d'alumnes de l'Institut Milà i Fontanals de Vilafranca que han guanyat un dels premis de la 15a edició del Reimagina't. Elles són l'Abril Jové, la Vinca Domènech, la Caral Romeu, la Nora Urpí i la Noa Vigueres. Bon dia a totes.
Hola. 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 Bon dia.
I han vingut acompanyades de la seva professora, l'Aurora Boronat. Benvinguda, Aurora.
Gràcies, bon dia.
També ens acompanya la Gemma Planes, tècnica del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca. Ben tornada, Gemma.
Hola, bon dia.
Gemma, explica'ns en què consisteix aquest concurs, el Reimagina't.
El Reimagina't és un concurs que es fa, ja fa 15 vegades que s'ha convocat, i consisteix en impulsar la creativitat i les habilitats de les persones que vulguin participar, però amb la idea d'esvair els estereotips de gènere que hi puguin haver en les nostres vicissituds, les nostres vides.
El Reimagina't està impulsat per l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, amb el qual l'Ajuntament de Vilafranca hi té una estreta col·laboració.
Sí, de fet, l'Ajuntament de Vilafranca porta participant-hi de fa molts anys i des de l'Observatori ens fan ofertes formatives, propostes d'intervenció i d'actuació de molts àmbits, sempre relacionats amb el tema de la diversitat i de les dones.
I aquesta iniciativa va dirigida especialment a secundària, no?
Sí. En aquest cas, aquesta acció, sí, anava dirigida en diferents cursos, tots de secundària.
Aurora, no és la primera vegada que participeu al Reimagina't. Tu almenys tens experiència d'un altre curs,
sí,
no?
Sí, fa 2 anys que ens presentem des de la matèria de creació fotogràfica i cinema, que és una matèria optativa que es dona al primer trimestre al batxillerat artístic,
i ens vam assabentar d'aquesta oferta gràcies al Servei d'Igualtat, que vam rebre un e-mail i aleshores ens va engrescar a participar en aquest concurs.
L'any passat també s'hi va participar?
Sí.
Però han canviat les bases, no? Us heu sentit més còmodes aquest any?
Sí, aquest any ha estat més fàcil, perquè l'any passat havíem de participar tota la classe, aleshores, clar, 30 alumnes és molt difícil fer un curt, perquè damunt la durada és d'uns minuts, molt curta, i amb 30 alumnes és gairebé impossible. Aleshores vam fer grups i després vam haver de fer com una mena de selecció del millor curt. I en canvi aquest any ens ha donat l'opció a participar més de 3 i 4 curts. Eren curts de 5-6 persones, aleshores era més fàcil.
I aquest grup que avui ens acompanya ha fet bingo, s'ha endut premi, no?
Exacte. Han fet una bona feina. Hi ha una feina molt, molt gran al darrere, que ara us explicaran.
I tant, ara els hi preguntem. Sabeu quants vídeos hi participaven en aquesta 15a edició? Em sembla que he llegit en alguna banda més de 100 vídeos.
No ho sabia, però gairebé
sí, mira,
són molts.
Sí, mira, ho tenia per aquí. 118 vídeos d'una vintena de centres educatius i entitats de lleure de municipis que estan integrats a l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació, per tant, doblement felicitats
bé,
de nou.
Gràcies.
Com fas la proposta a classe i com l'entomen?
Doncs la proposta a classe va estar per... El primer que vaig fer va ser visualitzar vídeos, perquè dintre de l'Observatori de la Dona hi ha diferents vídeos i també un pack per poder treballar els storyboards, el guió literari, i aleshores també està dintre del currículum. Per això vaig aprofitar que els recursos que tenia l'Observatori per poder treballar a classe i participar en aquest concurs.
Era optatiu participar o les vas animar a fer-ho com a part del treball de l'assignatura?
Havien de lliurar la tasca, vull dir, el que seria el curt, però no era obligatori participar. De fet, hi va haver un grup que no va voler, per vergonya.
I estàs contenta amb el resultat, a banda del Primavera, que ha guanyat i que avui
expliquem?
La
veritat que sí, perquè tots els vídeos que es van fer tenien molta qualitat. Alguns, el problema que van tenir, que la durada era més llarga del que es demanava.
3 minuts, deies, no?
Sí, 3 minuts. El vídeo era d'un minut i alguns van fer 3 minuts.
Clar, és que un minut, ara ho preguntarem, però és poquíssim.
És molt poc.
Doncs deixem que parlin les protagonistes. Abans de res, moltes felicitats. Contentes, no?
Sí, moltes gràcies.
I comptàveu amb el premi?
Bueno, de fet, el grup de WhatsApp es diu el vídeo guanyador.
Sí.
Sí. Que optimistes.
Sí, però no ens ho vam imaginar. Després va ser una sorpresa.
Mm-hmm. El vídeo vostre, aquest vídeo guanyador, es titula Primavera i ha guanyat un dels dos premis de la categoria de 16 a 18 anys. Ens expliqueu què s'hi veu a Primavera? Poseu paraules al vostre vídeo, aquest minutet.
Doncs podríem dir que el vídeo està dividit entre 3 parts. La introducció, que introduem com les estàtues, perquè hi apareixen més que res estàtues que, bueno, són com...
Estàtues clàssiques,
sí,
no?
Sí, clàssiques.
Del món clàssic.
Sí, que tenen un cànon ja imposat. I volíem jugar amb això. Llavors, a la primera etapa del vídeo les presentem, les introduïm, però després, a la segona, ja comencen com a mutar. I ho vam fer amb plastilina. Vam com afegir el nas més gros, alguns grans, com factors tabús del cos, per dir-ho així.
Hi ha un joc també amb les músiques, no? Quan aquestes escultures comencen a mutar, hi ha un canvi musical.
Sí, bueno, vam posar una de les estacions de Vivaldi, que és així molt animada, i es diu Primavera, com el nostre vídeo, i doncs... Va al ritme del stop motion, amb totes les fotos que passen molt ràpidament.
Clar, ara feies al·lusió a l'stop motion. És una de les tècniques que heu utilitzat. Mm. Expliqueu als oients en què consisteix, perquè és molt laboriosa, no?
Sí, bueno, aquesta tècnica consisteix en anar realitzant fotografies seguides. Vull dir que no podem moure la càmera, perquè si no, doncs, quedaria malament el vídeo, perquè ha de semblar com que tingui una continuïtat. Llavors, anàvem fent fotografies unes quantes, i mentrestant les altres del grup doncs anàvem afegint les diferents modificacions que fèiem amb plastilina que anàvem modelant.
Quantes hores de feina hi ha aquí?
Unes, diríeu que unes 4.
Sí.
Sí, més o menys.
Sí, perquè ho havíem de gravar tot el mateix dia per tal de que no hi haguessin interferències a l'hora de gravar i que no, bueno, no concordés una fotografia amb l'altra.
Què us ha costat més? Pensar què voleu fer, què voleu denunciar, o l'execució, un cop ja teniu més o menys la idea clara?
L'execució va ser més difícil.
Sí,
molt sí? Més. Coincidiu?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
La idea va ser com va sorgir espontàniament. Estàvem allà i diem... Bueno, va sorgir la idea aquesta de les estàtues, perquè tenim doncs, una sèrie d'estàtues a l'escola que les servim per, de model per dibuixar-les.
Em sembla que una d'elles és la Venus de Milo, no?
Sí,
són
sí,
aquests
exacte.
Clàssics, hel·lenístics, de bellesa. I n'escolliu 3 només. Per què sí. Aquestes i no altres us agraden especialment o creieu que són més conegudes?
Bueno, volíem que una fos només del rostre, que és la primera que surt, i després cada vegada es mostra més del cos. Després de cintura cap a dalt i acaba sent un cos sencer.
I quan intervé la plastilina i aquestes escultures canvien, expliqueu què els hi passen a aquests cossos.
Sí, trenquem una mica el que ve sent el cànon ja imposat a les estàtues. Sí.
De quina manera, per exemple? Què passa a la cara, què passa en aquests cossos?
Doncs amb les plastilina, bueno, plastilina de diferents colors, els anem afegint coses, cabells, formes del nas i grans i coses així.
De manera simpàtica, no?
Sí, era una mica l'enfocament que li volíem donar al vídeo, ja que havia de ser per tots els públics, de manera que s'entengués. I doncs vam pensar que amb plastilina de colors és com que ens burlàvem una mica d'aquests defectes, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, els colors crec que també tenen molta força i que també ajuden a transmetre aquesta idea, no? Tant els colors de la plastilina com el rosa de fons suavitzen o fan divertir, no? Hi ha un toc d'humor, no sé si has volgut o no.
Sí, bueno, jo penso que sí, i que vam utilitzar colors així més llampants, com la plastilina, lila i taronja, per crear com més de contrast amb les escultures, que són blanques i com més elegants. I aleshores també vam fer com modificacions molt més exagerades del normal per, bueno, per això que dèiem de, que sigui com per un públic més de totes les edats i perquè sigués un toc així humorístic.
Perquè del que es tractava era de reflexionar sobre els cossos,
exacte.
No?
La durada, aquest minut, us ha condicionat? O, vull dir, us ha costat fer el minut? O, al contrari, haguéssiu necessitat més temps per explicar bé la història, el canvi?
Bueno, de fet, el nostre vídeo ja durava un minut. L'únic que ens pensàvem que havia de durar més i el vam...
El vau estirar.
Extendre, sí, com vam poder, o sigui... Vam inventar-nos coses i, no, al final, home, ja teníem el minut.
Sí.
I per què primavera, de títol?
Doncs la primavera és una estació on ja comencen a haver-hi els primers brots. Sí. I com igual que els nostres cossos van evolucionar, van creixent, i a la primavera és una època on passen aquestes coses, no?
Es fa més evident, poder, no?
Sí.
Quin missatge volíeu llançar?
Doncs, bueno, era una mirada positiva cap als cossos. No volíem fer una crítica d'alguna cosa en concret, com molts grups han fet, sinó, en general, visibilitzar tot tipus de cossos i fer-ho de manera, pues, divertida.
I aquesta pressió sobre el cos, aquests estereotips que ens matxacen tant per tantes bandes, els sentiu vosaltres a títol personal?
Sí, alguna vegada, suposo que sí.
Jo penso que sí, i més amb les xarxes socials, que actualment doncs, ens influeixen molt perquè ens ensenyen cossos que evidentment són reals, però sempre són el mateix cànon de noia prima, amb l'abdomen pla, i clar, no tothom és així.
Pits però grossos, això... llavis
exacte.
Molsuts... No?
Exacte,
i no hi ha cap problema en no complir o...
En ser diferent, potser.
Exacte.
No?
Fa unes setmanes vau fer una cosa molt més difícil que venir a Ràdio Vilafranca, que és anar a recollir aquest premi. Com va anar? Va ser divertit? Vau passar vergonya? Emocionant? Quines sensacions teniu ara a posteriori?
va ser divertit, la tarda, ens ho vam passar bé.
Sí.
Ens van donar a menjar, així que... Sí.
Això és important.
Sí, sí.
Ajuda a matar el coquet.
Però quan ens van cridar, va fer molta vergonya. Pujar a l'escenari i cada cop estiguéssim allà, no sabia qui parlar.
Vau haver de parlar en públic allà a l'auditori.
Sí. Sí. Sí.
Com ho van fer, Aurora?
Ho van fer molt bé, igual que estan fent-ho ara. Saben expressar-se molt bé, la veritat.
En què consisteix el premi? Hi ha diners per l'institut, aparelles, doncs material?
No. Ja està molt bé perquè gràcies al premi el que aconsegueixen és una subscripció a la plataforma Filmin durant un any i després també venen a fer una activitat sobre la diversitat de cossos i relacionada amb el gènere al centre. Ja tenim per a la segona setmana de maig una formació de 2 hores. I no sols per a elles, sinó també per a tothom. És a dir, serem els 30 alumnes de classe. 35, de fet.
A banda de la formació, que suposo que us fa il·lusió, heu estrenat ja la plataforma Filmin, aquest abonament? Sí?
Sí, sí.
Què tal? Està bé?
Sí, la veritat és que sí. Hi ha moltes pel·lícules d'autor i catalanes també, o sigui que podem veure cinema local que han fet joves i està molt bé perquè hi ha gent que es vol dedicar doncs en aquest àmbit audiovisual i veure pel·lícules així fetes per joves catalans, doncs...
Pot ser estimulant,
sí.
No? Aprofito per preguntar, ja sabeu què voleu fer, què voleu estudiar?
La pregunta aquesta és
la pregunta del milió, sí, sí, no? Sí, sí. Però clar, esteu al batxillerat artístic, sí, vull dir que més o menys ja hi ha un camp acotat, no?, de coses que us agradaria fer.
És una pregunta molt recurrent, que jo almenys, personalment, normalment me la faig i no la tinc gens clara.
No hi ha resposta encara.
No, el que sé és algo artístic, això segur.
Òbviament, sí. Sí.
Tot, coincidiu totes, sí?
Per exemple... A mi m'agradaria estudiar més la història de l'art, perquè m'agrada. M'encanta anar a museus i preguntar-me coses. I també, doncs, el tema del comerç de l'art, trobo que és molt interessant. I... Sí, també contrastant, no? Perquè sempre l'art és algo com molt propi i molt personal, però al final sempre ha d'haver-hi una part, doncs, de comercialització. Perquè si no es pot tirar cap endavant. És una llàstima, però és així. I crec que és xulo, interessant. Sí.
Després de l'experiència del vídeo, què? S'uniria la flauta cap aquí o ha estat un divertimento?
Jo, bueno, a mi m'agradaria tirar cap a Belles Arts, que és una mica provar totes les especialitats que hi ha a l'art. És com el batxillerat artístic millorat, jo crec. Llavors, o sigui, sense les català, castellà i aquestes. Llavors sí, hi haurà una part de fotografia i cinema, però no és el que més m'agrada.
I a Fusta, Aurora?
Jo crec que sí, aquí hi ha molt de potencial.
Doncs moltes felicitats a totes per aquest premi, pel vídeo, per l'esforç que hi ha darrere i també per no tenir vergonya i estar disposades a pujar dalt d'un escenari i defensar-lo i venir aquí a la ràdio. Insisteixo, felicitats i gràcies per haver-nos acompanyat avui. Molta sort.
Moltes gràcies.
Merci.
Aurora, estàs contenta, no?, d'aquesta promoció?
Estic molt contenta. Aquest any la promoció que ha vingut ha vingut molt forta, amb moltes ganes d'aprendre, de fer coses i la veritat que estem molt agraïts, tant jo com els meus companys, perquè tenen moltes inquietuds. Les tasques les fan ben fetes i a més també tenen un potencial creatiu molt gran. La veritat que sí.
Gemma, avui els hem fet explicar en paraules el vídeo, que és una dificultat afegida, però aquests vídeos es poden veure, no es poden visualitzar. L'Observatori els té online.
Exacte. L'Observatori té la pàgina web, evidentment, i en allà pots entrar-hi i linkar i veure els vídeos i també el que ens ha guanyat de Vilafranca.
Busqueu Primavera de l'Institut Milà i Fontanals de Vilafranca. Gràcies, Aurora i Gemma. Fins una altra. Adéu-siau.
Gràcies, adéu. Is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
I el colofó a aquest projecte és aquesta cançó de Meghan Trainor, No. No, you need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Escoltem aquest nou i de seguida uns anuncis i el butlletí de notícies de les 11 del matí. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Down to the I, to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Down to the I, to the no, no, no. Thank you in advance, I don't wanna dance. Nope. I don't need your hands all over me. No, no. If I want a man, then I'ma get a man, but it's never my. No, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Down to the I, to the no, no.